Al matí, un respir per arribar a tu.
I aquesta setmana hem arribat al rècord d'alumnes confinats fregant, atenció, als 100.000 infants aïllats a casa seva. Com els afecta aquest increment de casos al seu voltant? Com viuen també les famílies dels confinaments dels seus nens i nenes? En parlem amb la Sílvia Noguer, que ja és psicòloga infantil i juvenil de l'Institut Nexos. Bon dia, Sílvia.
Bon dia, Raquel. Bon dia a tothom.
Déu-n'hi-do, Quina situació.
Déu-n'hi-do. Portem una temporada que és reinventar-nos cada dia una altra vegada i veure què ens espera demà, sense poder mantenir una rutina, sense poder mantenir unes expectatives, i això ens estressa a tots.
A tots, des dels grans fins als més petits, perquè la veritat és que vivíem, no? Amb una certa comoditat, seguretat, i clar, el que ens ha portat aquesta pandèmia és aquesta incertesa constant, no? I moltes vegades, jo me'n recordo que l'última vegada que vam parlar amb tu, sempre incidies en la importància de també mantenir unes rutines, uns hàbits, no? I ara, doncs, arriba aquest virus i hem de canviar les nostres expectatives, la nostra manera de fer, de funcionar.
Sí, sobretot pels més petits, no? Que són els que més necessiten una rutina i un engranatge de saber què estan fent, quan ve el papa, si després, quan falta pel pati, si després el pati ja ve. I clar, de cop es troben que després d'unes vacances de Nadal tornen al col·le, i avui es confinen, al cap de 2 o 3 dies, com que no són positius, es desconfinen, i aquests pares també, de què fem amb aquest nen mentre està confinat a casa? Li portem els avis, però els avis també són familiars de risc, llavors és anar improvisant cada dia, no? Però és curiós com els petits, amb 6-7 anys, aquesta dificultat, no?, de que ens van modificant les expectatives, ells també ho viuen fent les seves preguntes, no? Perquè arriben a preguntar. En aquest cas, un nen et deia, mama, i si al maig estem confinats, no podré anar de colònies? O sigui, ells estan anticipant tot això. Perquè, mama, si jo no estic confinada, però el meu germà sí que està confinat i jo soc contacte estret, no podré anar de colònies? O sigui, fixa fins quin punt, no? Ells també anticipen i com això els angoixa.
De fet, es diu que els nens són un dels col·lectius que més ha patit, no?, aquesta pandèmia. No sé si estàs d'acord.
A veure, penso que l'hem patit tots. Els col·lectius més vulnerables sempre són els infants i els avis, que també déu-n'hi-do. Però com infants podem dir que ho han patit perquè, clar, no en som prou conscients, depèn de l'edat del nen, no? A la secundària és una miqueta diferent, però a primària, sobretot els més de pàrvols, no? Més els d'infància, que no entenen, no? Els dies se'ls fan etern, no saben què està passant, demà què tal, ja s'han acabat les vacances, tornen al col·le, s'adapten al col·le i es tornen a confinar, llavors tornen a estar com de vacances, i això els trasbalsa molt perquè no se senten vertebrats en aquest sentit. Però, jo penso que els pares també déu-n'hi-do, no? Perquè preocupats pels fills, per si el col·li dona algun positiu, ells que han de treballar, si els donen o no els donen la baixa, si poden fer treball online, si els hi porten els avis, perquè els avis ja tenen la tercera vacuna, però els hi fa por també posar en risc els avis. O sigui, l'estem patint tots.
Sí, sí, jo crec que els oients estaran, jo crec, d'acord amb aquesta reflexió i amb aquest fet que deies, no?, que potser el canvi d'aquestes normes constants doncs és el que més afecta els petits, però també parlem, doncs, això, no?, de les famílies que a vegades també tenen moltes dificultats a l'hora de contactar amb les autoritats sanitàries, i jo crec que aquest també és un tema, no?, que angoixa.
Sí, angoixa perquè, clar, la normativa no és fàcil, perquè la situació no és fàcil, i la normativa una miqueta improvisa en funció dels coneixements que es va tenint. Llavors sempre hi ha aquell cas personal, no?, de dir, clar, però és que jo tinc un nen que és petit però que no ha donat positiu, però és que la setmana passada ja va estar confinat perquè el germà no sé què, i això no tens a qui poder-ho preguntar. Els serveis de salut estan col·lapsats, les escoles també, pobres, a direcció escolar i els coordinadors estan intentant donar una mica de resposta a això, però no tens aquella atenció de dir, jo, amb la meva situació personal, què faig? No? I això, sí.
Això preocupa, i a més, com deies, no queda moltes vegades prou clar, no?, de qui s'ha de confinar o qui pot seguir, doncs, anant a l'escola. Creus que és imprescindible, doncs, això, el retorn a les aules? Doncs, o que era imprescindible el retorn a les aules el 10 de gener, o que potser s'hauria d'haver prescindit de les classes presencials, no? Perquè suposo que tot té, doncs, avantatges i inconvenients.
Ja. Clar, això és molt difícil de respondre, perquè jo penso que Bueno, els científics, no?, que són els que més ens poden avalar amb tot el tema dels virus i quin és el patró més o menys que pot seguir un virus, ells més o menys deuen haver pogut fer una predicció, deuen haver pogut veure. I una altra cosa, llavors, és el que realment està succeint. Llavors, jo penso que és molt difícil de predir una situació que és la primera vegada per la que estem passant tots i per la qual no tenim cap aprenentatge. Llavors, clar, ara estem veient, home, doncs potser haguéssim pogut esperar... Sí, clar, quan les coses ja han succeït és molt fàcil dir, no?, quina és l'altra fitxa que haguéssim hagut de moure, però en aquells moments no es podia saber.
La vareta. I com afecta, doncs, a la canalla, no?, també tots aquests confinaments constants i el fet de tenir tants casos, no?, a prop, no sé si els genera també problemes emocionals o ells ho poden també doncs, gestionar correctament.
A ells això els estressa. Els canvis ens estressen a tots, les novetats ens fan estar molt alerta i això, vulguis o no, doncs, és un desgast. Llavors, ells veuen tota aquesta variabilitat, bueno, és que clar, tinc molts companys, no?, i jo també, i no he vigilat prou, haig de vigilar més, sobretot els nens que són més ansiosos. Clar, llavors potser tenim a l'altre extrem els nens que són impulsius, que costa molt de conscienciar-los i que ells viuen el moment i que es mouen i es remouen com volen i que has d'estar allà com avisant-lo, no? Llavors, clar, tant el cas d'estar avisant com aquell altre que ell sol i es preocupa, doncs això genera angoixa amb els nens. Que, clar, l'important és que les figures adultes que estem al seu voltant podem transmetre certa serenor i certa calma, no? I els hi puguem explicar amb un llenguatge que ells entenguin el per què ho fem així, per què ho fem així, i que si demà hem de canviar la manera, doncs demà tornem a canviar la manera. Però que avui ens han dit així. Per tant, tornem els adults al seu voltant a ser aquelles figures que hem d'estar al 100%, no? I que a vegades no podem estar. Sobretot si són els pares que els tenen a casa.
I a vegades estar-la treballant, no? Però això és important, el que destaques també, Sílvia, no? Tenir aquesta capacitat de serenor, de tranquil·litat, que no és fàcil, però per transmetre, no?, aquesta calma, no?, als més petits. Tenen por, també, els nens, d'agafar el virus?
Bueno, jo penso que els vam sensibilitzar més en la primera onada de sobretot vigilar els avis, vigilar els avis, vigilar els avis, vale? Llavors jo penso que ells continuen sentint-se encara com font de contagi, no tant com a font per ser contagiats, no? I, bueno, com que hi ha molts que es mostren asimptomàtics o que la sintomatologia és molt lleu i és com una mica de grip i està a casa, jo penso que por al virus en si, tenen por de transmetre el virus a un altre.
I, clar, els nens de 5 o 6 anys pràcticament han viscut mitja vida ja, no?, amb les restriccions de la pandèmia. Com els pot afectar això?
Això ens preocupa. Els psicòlegs ens preocupa això, ens preocupa molt, perquè, clar, portem pràcticament 2 anys de pandèmia i aquests nens que tenen ara 3 o 4 anys doncs, sempre han vist a la gent del carrer, fora dels seus pares, només els ulls, no? I quan ens comuniquem amb els altres, la comunicació forma tant part del llenguatge verbal com del no verbal. I a la part verbal, el que diem, només pesa un 30% de la comunicació. L'altre 70% és com ho dius, el to de veu, la cara que hi poses... T'ho dic sense dir-t'ho, no?, aquesta ironia, aquesta picardia. Llavors, clar, tots aquests nens, aquest doble missatge, no l'estan rebent. I això, doncs, bueno, ens pot dificultar molt la comunicació. A part que han estat a casa, molt amb els pares, molt enganxats. Llavors costa molt separar-los d'aquestes figures d'apego. Són nens que, bueno, ara des del setembre ens van poder moure, però hi havia molts nens que no sabien que eren un parc, o no sabien que era un gronxador, o no sabien que era la fira de Sabadell, no?, per la festa major que venia a la fira, i això què és, no? Per tant, hi ha moltes vivències que nosaltres donem molt per suposat que aquests nens no han viscut i no han compartit amb els adults, o amb grans grups, no? O sigui, les festes d'aniversari, quasi, no?, sembla que les haguem de comptar, aquest nen sí, ja en són tals, i tots amb mascareta, i vigila molt i és perillós fer una festa d'aniversari. Ostres, això és molt dur.
Això passarà factura, i clar, i els adolescents, què?
Otros. Realment, els adolescents, que es quedin, ja portin 2 anys, no?, sense celebrar el cap d'any, 2 anys sense poder anar de final de curs, 2 anys...
I més en aquesta etapa tan important, no?, de la vida, que necessites això, socialitzar, sortir de casa, no?
Aprendre, no?, de les famílies dels teus amics, com ho fan, com tal, de poder equilibrar el que tu veus, la teva família amb la família dels altres, que és normal, que no és normal... Doncs tot això no ho estan tenint, els tenim a casa i mira, si són adolescents suaus que se saben entretenir, bé, però si són adolescents d'aquells inquiets, doncs bueno, les batalles que poden haver-hi a casa són moltes.
Tornant a l'organització familiar, Sílvia, molts pares es queixen que tenen, doncs, això, els fills confinats, però que no poden demanar la baixa. Creus que s'hauria de donar aquest permís als pares amb nens a casa? Com es gestiona tot això?
Clar, això és molt
difícil.
Perquè
és molt complicat.
És molt complicat. Home, l'ideal seria que sí, no? Que si un nen està confinat, el pare pogués estar cuidant aquest nen, igual com si quan estan ingressats, no? Però, clar, suposo que la part econòmica del país això no ho pot sufragar. Llavors és difícil. Llavors, hi ha pares que et diuen, clar, jo faig teletreball, però això és fictici, perquè si està el nen per allà, jo no puc treballar. Llavors, quan treballo o quan faig el teletreball? Doncs les hores que el nen està dormint, a les hores que el nen... Vale? O que hi ha pares que els veus superneguitosos perquè estan fent una conferència i el nen apareix per allà i perquè no aparegui la càmera, doncs són capaços d'agafar-lo, no? O apretar-lo inclús amb el... I dius... Bueno, jo amb això intento amb els pares desestressar-los molt i penso que estem tots en la mateixa situació i que si tens un fill que està a casa confinat i tu estàs teletreballant i se't posa darrere la pantalla, se't posa darrere la pantalla, se t'assenta la falda, se t'assenta la falda, t'has d'aixecar a donar-li aigua, doncs t'has d'aixecar a donar-li aigua. I això penso que ens fa molt humans, també, no? I que, bueno, que ho hem d'entendre.
M'agrada, Sílvia, també, doncs, a treure aquesta culpabilitat, perquè, a més, hem de dir i hem d'incidir que els nens, doncs, per ells és important, doncs, a tenir també els pares a prop, no?, en un context així, estressant, amb un confinament domiciliari, no?, que vulguis que no, tu necessites també com a fill, no?, doncs això, que el teu pare o la teva mare també estiguis una mica present.
Exacte. Exacte, sí, 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 i llavors amb aquests nens, doncs, bueno, és important també que es puguin llevar una hora, que hi hagi la rutina d'esmorzar, que sí, que els hi pots preparar una miqueta de jocs en un espai de casa, no? O inclús podem intentar penjar aquells papers enormes que fèiem abans de murals a les escoles amb una paret del menjador i que el nen, doncs, pugui pintar força estona en aquest mural improvisat a casa per tenir-lo entretingut una estona. Però tots sabem que si són molt petits, res, cada 10 minuts o cada 20 minuts vindran a posar-te la maneta a la falda o vindran a mirar-te els ulls, vindran a tocar-te la cara, vindran... I que això és... Bueno, no...
Perquè com ho viuen els nens, això? D'haver d'anar d'un lloc a l'altre, no? Perquè els pares també, doncs, es puguin organitzar, se senten, no sé si com paquets o són capaços també d'entendre-ho.
Aquí, pobres, jo penso que... Clar, ells no entenen. I com que ells viuen molt al moment, si estan a casa i no tenen col·le i tu estàs a casa, per ells és com vacances. I el que no entenen és que tu hagis de fer una altra cosa que no sigui jugar amb ells. Vale? Llavors, vulguis o no, s'estressa l'adult està irritable, llavors mira el nen amb aquelles cares així com més dures, el nen diu, i aquest què li passa ara? I a nivell de comunicació familiar, sí, doncs això pot ser... Bueno, es poden crear dinàmiques difícils i lletges. Però, a veure, el fet, ells els hi costa dir, doncs si avui tocava col·le i no, ara què està passant, no? Però un cop els dius, mira, doncs no hi ha col·le per tal i qual, i et quedaràs amb els avis o et quedaràs aquí amb el papa, els primers 5-10 minuts els hi costarà adaptar-se, però llavors ja està. Ara, clar, la persona que està allà amb ell és el que rebrà la demanda constant d'aquest nen.
Sí. També volia, doncs, demanar-te, Sílvia, per, doncs, això, no? En la situació actual, la veritat és que tots hem limitat, no?, molt més el nostre dia a dia, no?, les relacions, les activitats d'oci... En aquest sentit, què recomanes, no?, per, doncs, això, tenir també una mica de respir, no?, d'agafar oxigen.
Sí. Ens hem limitat molt, i inclús ja en els adults el cap de setmana ja ens costa com d'aixecar-nos del sofà, no? I dius, escolta'm, això no pot ser. Llavors jo penso que hi ha el trobar-nos amb un grup social. És igual, encara que sigui l'aire lliure, sigui amb mascareta, això és obligat fer el cap de setmana. Poder passejar per la Rambla, ramblejar una mica, no? Veure la gent amunt i avall, no? O inclús amb aquesta il·luminació tan maca que hem tingut aquests Nadals, doncs anar a veure llum també, no? Hi ha famílies que jo els recomano, escolta, necessitem també veure el verd i el blau, o sigui, anem a fer un passeig a la muntanya, acostem-nos fins al mar, el tenim aquí mateix, no? Fem una Coca-Cola davant del mar i canviem una miqueta panorama, perquè de sempre veure el nostre menjador, el nostre sofà, la nostra manta i la nostra tablet, doncs, oci, jo penso que aquesta és l'altra part, oci en grup no, però oci individual n'estem tenint massa.
Per això també és necessari. Parla'ns també de l'Institut Nexus, no? Què és el que feu, una mica com és l'equip que hi ha al darrere?
Institut Nexus, som un centre de psicologia infantojuvenil i en aquests moments som 4 psicòlogues, una logopeda. Havíem tingut també psiquiatria infantil, però ara estan molt demandats i costa, no? Sobretot ara en plena pandèmia. I veiem nanos, doncs, des dels 3-4 anys, fins infantil arriba fins a 18, però moltes vegades fem l'acompanyament fins als 20 o 22 amb temes més, doncs, de creixement, d'autoestima, d'habilitats socials, de recursos d'estudi quan arriba a la universitat, val? I veiem tota tipologia de dificultats emocionals, d'ansietat, de trastorns mentals, o sigui, però tot dintre el camp infantil.
Uh-huh. I creus, Sílvia, doncs això, que aquesta pandèmia, com es parla, que de fet hi ha molts estudis, doncs està impactant realment doncs això en el seu desenvolupament, tant en la seva formació, però també com en explicaves, no? Doncs en la seva autoestima també.
Està impactant. Jo, sempre, a la primera onada es deia que rebria molta dificultat a nivell de salut mental, i la primera onada, com que estàvem tots molt expectants, va passar una miqueta, pues, bueno, tots van viure de la mateixa manera. Però ara que portem tant de temps, la gent està ja com cansada, no? I estem tots molt hipersensibles, és a dir, a la mínima que ens diuen on ens toquen, reaccionem, no? Uh-huh. Si estàs enfadat, estàs molt enfadat, i si estàs trist, estàs molt trist, i si estàs content, estàs molt content. I això costa, i això costa, i això ens acompanyarà. Llavors veiem pues, adolescents que han pogut passar molta estona amb les seves taules connectant-se amb els altres, pues, molt contagiats d'aquests monotemes que a ells els interessa i que s'han xupat 6 hores de ser imatges de persones amb cossos perfectes o... i tot això ens està portant problema.
Uh-huh. Això, clar, té un impacte, no? Vivim, és veritat que aquestes pantalles, no? La tecnologia ens han facilitat molt el nostre dia a dia, però tampoc som conscients d'això, no? De que tant els petits, els adolescents, com nosaltres, els adults, passem masses hores davant de les pantalles, i això té un impacte, perquè, clar, evidentment, és temps que no passes en el món real o fent altres coses.
Exacte, exacte. I s'està muntant, o sobretot els adolescents, no? S'està muntant com un món paral·lel de lo que hauria de ser, però no és, no? I llavors els pares a vegades reben aquestes crítiques de és que no tinc, no faig, és que fixa't, és que... Llavors costa molt ajudar-los a posar, a tocar de peus a terra.
Uh-huh. I posar límits, no? A vegades.
Sí, posar límits en aquests moments està sent molt difícil, perquè ja voldríem que no estiguessin tantes hores tancats a l'habitació, ja voldríem que no estiguessin tant amb una pantalla, però si nosaltres estem treballant, no poden sortir i es comuniquen amb els amics a través d'una pantalla, doncs és que no podem fer una altra cosa. Però, bueno, això és un recurs que sabem que és pan per hoy, però hambre per mañana.
Clar,
i que l'haurem de canviar...
És aquesta paradoxa, perquè per una banda és com necessari, no?, que fins i tot per ells, que relacionin, que tinguin aquesta doncs, activitat d'oci i que sigui entre pantalles, però que es puguin comunicar amb amics. Però també té doncs, aquesta contrapartida que després moltes vegades és com que costa més, no?, que s'impliquin o es responsabilitzin en altres tasques.
Exacte. La responsabilitat en altres tasques, però inclús a nivell de comunicació, estan tan acostumats a escriure i no parlar amb llenguatge oral que tu li demanes a un adolescent, no facis servir la tablet, truca per telèfon. Sí, home, i què li dic? No? Dius, uau, és que estem perdent, no?, aquesta capacitat de comunicació improvisada i no, acabo de llegir, penso el que vull dir i ho escric o si no ho borro. No? Llavors, això ens passarà molta factura. I això és una cosa que penso que hem d'anar-nos conscienciant entre tots, que ara, mentre tinguem una onada sobre... Hem de ser flexibles, uh-huh, no està amb una altra cosa, però que després ens haurem de remengar amb aquestes coses i haurem de fer una conscienciació important a nivell de societat.
Haurem de fer els deures, que
exacte,
ara els deixem pendents.
Exacte.
No? I per acabar, doncs, Sílvia, dona'ns algunes pautes, alguns consells també per la gent que ens escolta, no? Tant pels petits com per als nens més, doncs això, més preadolescents com els adolescents.
Uh-huh. A veure, jo penso que aquí hem de treure tots la part més resilient que tenim. Què vol dir? Que davant d'una situació en què no controlem i que ens succeeixen fets que no estem produint nosaltres, és com ho solucionem, com ens restablim, com ens aixequem. No? Llavors, l'única pauta és anem a flexibilitzar, avui no es pot, anem a fer el que avui sí podem. No? I una mica és dir... No pensis en allò que no pots fer, anem a pensar en la situació que tens, què sí podem fer. No? És un moment molt important de veure aquell got mig ple i no la part del got mig buit. Entendre que ens fa ràbia, que ens frustra que no podem fer i que això necessitem uns minuts, tots, grans, petits, adolescents, per aguantar aquesta frustració, però que un cop ja l'hem aguantada, no l'anem repetint. Ja està, no? Ens hem mínimament restablert, ens ha fet molta ràbia, ja ho hem plorat, ja ho hem cridat, vale. Què sí podem fer? Anem a la resolució de què sí puc fer avui. No podem veure aquesta amiga perquè està confinada i jo volia fer no sé què, no sé quantos. Bueno, ho podem aplaçar demà? Vols que t'acosti fins a casa seva i parleu des de la finestra? O sigui, hem de començar a inventar, no?, com resoldre aquestes petites dificultats amb altres gests.
Doncs m'agrada molt això que expliques també, donar doncs, aquesta flexibilitat, però també aquesta capacitat de doncs, acceptar la frustració, que a vegades ens costa.
Ens costa molt. Ens costa molt poder, abans de deixar anar no, un crit o pujar un to de veu, de dir, vinga, respiro, l'altre està enfadat, té dret a estar enfadat, està dolgut, li estem canviant totes les coses, no entén, no m'està atacant a mi directament, per tant, deixo que expressi, perquè un cop hagi expressat, llavors el puc ajudar a gestionar. Mentre està expressant i està fora de mare, tot allò que diguem no està escoltant, no ho pot processar. I senzillament estem posant llenya a un foc, que és el que volem parar, no?
Sí, és a vegades així. És millor doncs, aturar-nos, no? Agafar doncs, aquest respir, anar a veure doncs, el verd i el blau, com deies, no? La muntanya i el mar, i després doncs, a parlar i veure com es pot trobar una solució. La veritat és que aquesta pandèmia doncs, ha arribat, jo crec que per doncs, transformar el nostre dia a dia, malauradament, i doncs, no ens queda una altra que aprendre. No? I també moltes vegades jo amb el meu equip parlo i dic que és que no hem d'oblidar que vivim una pandèmia. I potser el que abans, no? O fa uns anys, era tan greu o tan important, potser doncs, ara ho hem de relativitzar.
Exacte. Estem tots en un punt d'improvisar. Hem d'improvisar, i això que estàvem tan ben acostumats, que ja sabíem, no? Què faríem dimecres, què faríem el cap de setmana, a quin restaurant aniríem, quan quedaríem, la festa d'aniversari i tal. Tot això, totes aquestes comoditats han desaparegut. I el pitjor és que hi ha gent que s'arrela, això, no? Volen, és que per què no em diuen fins quan? No, és que no t'ho poden dir, és que ningú ho sap. Però és que jo voldria... No, però és que hem d'improvisar tots, no? I una mica admetre això, no? És difícil. És difícil, però ho hem de fer, perquè és que si no estarem enfadats les 24
sempre,
hores del dia.
Que és el que suposo que també detecteu, no? Aquest increment també doncs, d'això, del pessimisme, a vegades fins i tot de la ira, no?
De la irritabilitat.
D'aquesta frustració, sí. Doncs és el que ens ha tocat viure i per això ens agradava també doncs, avui, Sílvia, parlar i donar alguns consells a les famílies i la veritat és que en tornarem a parlar perquè queden mesos per endavant i molta feina i nosaltres ens agrada doncs, donar sempre solucions i ajudar a millorar el dia a dia dels nostres oients. Moltíssimes gràcies, Sílvia Nogués, psicòloga infantil i juvenil de l'Institut Nexus, que us trobem a on?
Al carrer Fèlix Amat 74.
Doncs ja sabeu, si voleu més informació, allà els trobareu nosaltres. Fem una pausa i de seguida tornem també a més continguts.
Gràcies.
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.